una sentència que condemnarà, en fi, 2.300.000 persones que van anar a exercir el seu dret a vot.
Així arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
A la societat avançada tothom consumeix gas, alcohol, lleixiu, benzina, productes que podem comprar sense dificultat perquè els tenim ben a l'abast. El cas és que algú ha de transportar aquests productes des del lloc de producció fins al punt de distribució al client final. Aquest algú és el conductor de mercaderies perilloses. A la propera hora volem saber, i de fet pretenem saber-ho, com es formen i també com fan feina aquests professionals. Benvinguts, començam. D'entrada tindrem la fitxa tècnica i després la secció coneguda com Característiques de la Formació, avui amb la participació d'Òscar Martín, que ens acompanya en qualitat de líder del Centre de Formació Màster D amb seu a Palma i igualment a altres ciutats d'Espanya. Ja cap a la meitat del nostre espai, cap a l'Equador, tindrem la valoració social de la professió a través de l'enquesta al carrer per copsar un poc l'opinió de la ciutadania de manera genèrica i anònima, però sens dubte prou interessant respecte a aquesta professió dels conductors de mercaderies perilloses, de la qual tractarem avui, com dic, al llarg de la propera hora. I ja a la segona mitja hora, el dia a dia de la professió, en aquest cas amb un doble testimoni, en primer terme amb la participació de Cristian Martín, que transporta oxigen als centres de salut de Mallorca, i també de Sergio Montalbán, transportista de l'empresa Gispert Depuració d'Aigües. Ells mateixos, Martín i Montalbán, Montalbán i Martín, a la recta final del nostre espai i a la secció dels pros i contres, ens diran, de manera molt, molt resumida, què és, justament, el millor i el pitjor del seu ofici. Una peça gens perillosa, en tot cas informativa, és la que dona el SUS al programa, la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
La conducció de vehicles que transportin matèries o mercaderies perilloses està sotmesa a l'obtenció d'una autorització o carnet especial per part del professional. Aquesta titulació n'avalarà la competència professional. El conductor haurà de reunir distints requisits, entre altres, haver fet un curs de formació en un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit i haver passat unes proves d'aptitud. El curs en qüestió atorgarà a l'alumnat exhaustius coneixements sobre matèries tan diverses com normativa, graus de perill i de risc, matèries i objectes explosius, inspecció i marcatge de les cisternes, actuació en cas d'avaria o accident. Una vegada format, el futur conductor haurà de superar un examen que consta de dues fases, teòrica, 100 preguntes tipus test, i pràctica, en resolució de 6 casos. Cada 5 anys, el titular del carnet haurà de fer un curs de reciclatge i serà imprescindible superar un examen a trànsit per renovar-lo. El salari mitjà net mensual que pot guanyar el transportista de mercaderies perilloses en termes estaria entre els 1.200 i els 1.500 euros.
A IB3 Ràdio, incorporació immediata. Les característiques de la formació.
Idò, com acabàvem de dir a la introducció, ben acompanyats en aquesta primera gran secció, la de característiques de la formació en efecte, tenim el testimoni que ja ens va acompanyar aquest estiu i ara ho torna a fer, d'Òscar Martín. Hola, Òscar, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, líder del Centre de Formació Màster D, amb seu a Palma i altres ciutats d'Espanya, on entre moltes formacions duen també a terme aquesta de, per als futurs professionals de transport de mercaderies perilloses. Bàsicament, Òscar, què hauríem d'entendre per justament aquest terme, mercaderies perilloses?
Doncs la gran diferenciació entre el que són mercaderies convencionals, no? El que són paqueteria en si o qualsevol altre producte que no tingui cap tipus de risc. tot el que contingui un risc d'explosió o de qualsevol incidència és el que consideren mercancies perilloses. Uh-huh. I en aquí és on es diferencien també, depenent de quin tipus de classe de mercaderia duen, en un tipus o en un altre.
Uh-huh. Això ho anirem tocant i al llarg, sí, d'aquesta conversa de la propera mitja hora. El que dèiem ara a l'introducció, gas, alcohol, lleixiu, benzina, són moltes aquestes mercaderies de tot tipus. Les que, per la seva experiència, són les de transport més habitual, no sé si serien algunes d'aquestes que hem dit, o d'altres que potser són més insospitades.
No, principalment aquestes, i sobretot temes de gasoil, que sol ser també el més habitual de transport d'aquest tipus de mercaderies.
Uh-huh. Clar, el que dèiem, no? Que això, evidentment, ja per se pot suposar un perill en cas d'un accident, d'una explosió, de conseqüències devastadores, no? Per tant, la formació, si sempre és important, en aquest cas deu ser encara més acurada.
Sí, sobretot no solament pels propis coneixements de l'àmbit de la mecànica, del transport i de la distribució en si, la logística, sinó sobretot i fem molt d'incapeu sobretot en el tema de prevenció d'aquests riscos que poden patir o en el moment en què produeix qualsevol tipus d'incidència, com actuar en aquest tipus de situacions.
Uh-huh. Ho escoltàvem també a través de la fitxa tècnica. En tot cas, plantegem la qüestió directament a Òscar Martín, que és formador i líder de, com dèiem, aquest centre de formació Màster D. Com està regulat, Òscar, a dia d'avui aquesta professió? És a dir, dit d'una altra manera, qui pot transportar, en el cas de la nostra comunitat, les Illes Balears, mercaderies perilloses actualment, a dia d'avui?
Únicament aquella persona que estigui habilitada per aquesta feina. És a dir, han de realitzar una sèrie d'estudis i han de superar una prova a la qual se'ls habilita per poder dur aquest tipus de mercaderies. Evidentment, tenen que tenir tota la capacitació de transport en si. Uh-huh. No solament tenir el permís de conducció de camions o de vehicles pesats, sinó també aquesta habilitació específica per aquest tipus de mercaderies.
Uh-huh. Aquesta capacitació professional, eh?
Correcte.
Uh-huh. I aquesta titulació, per dir-ho així, aquest títol, i l'avaluació prèvia, qui la du a terme? No sé si també és la Direcció General de Trànsit.
Correctament, així és. És a dir, ells convoquen una vegada a l'any, aproximadament, unes dates d'examen, els que els candidats que volen treure's aquesta capacitació han de presentar-se preparant-se la seva formació, han de presentar-se aquest examen d'habilitació.
Uh-huh. I d'igual manera que un futur conductor, supòs, si no tinc mal entès, es pot preparar autodidactament tant la teoria com la pràctica, o si té una habilitat innata, si passa l'examen el dia que toca, supòs que se li dona el carnet, sense més dic de manera convencional qualsevol ciutadà, ciutadana. En el cas de les mercaderies perilloses, també és així? O és impensable, això em valgui la redundància, pensar que una persona es pot formar de manera autodidacta i passar satisfactòriament aquestes proves a les quals al·ludia?
Sí, una persona que volgués treure's el carnet com un carnet de conduir convencional, tu podries comprar-te el teu llibre en una biblioteca o una editorial i estudiar-te el contingut. Uh-huh. Però com el tema de les mercaderies perilloses té un punt en el que sí que hi ha una part pràctica que han de saber actuar en el moment de perillositat o d'un accident, sí que hi ha una part pràctica que han de realitzar, sí o sí. Hi ha un volum d'hores que han de realitzar.
Uh-huh. Pel que és l'experiència d'Òscar Martín al capdavant de Màster D, quin seria el prototipus o el retrat robot de l'alumnat d'aquesta formació específica de mercaderies perilloses?
Normalment ja és gent adulta, gent que ja s'ha dedicat al món del transport, que inicien amb transport convencional, de mercaderies convencionals, i que mica en mica, no solament amb el seu carnet de conduir convencional, el de camió, van incrementant el seu número d'habilitacions i arriba el moment en què es plantegen també aquest tipus de transport. Per tant, solen ser gent adulta d'entre 35 i 45 anys i solen ser homes la majoria d'ells.
Uh-huh. És a dir, diu això, homes la majoria, vol dir que també alguna dona hi pot haver en el sector?
Sí, hi pot haver, evidentment, com actualment també és un sector que s'està liberalitzant molt i s'estan, no, liberant d'aquests estereotipos.
Correcte.
Però sí que és veritat que el perfil professional d'aquest àmbit sol ser més masculí que femení.
Uh-huh. I en tot cas, sigui home o dona, parlem per tant de professionals en aquesta matèria, quin seria, en el parer d'Òscar Martín, aquell paràmetre personal i o professional que hauria de reunir aquesta persona per dur a terme una bona feina en aquest àmbit?
Doncs és molt important sobretot la capacitat de tenir paciència en aquest tipus de feines, perquè són moltes hores estar a la carretera durant molts quilòmetres físicament i psicològicament també passa molta factura, i t'ha d'agradar molt el sector del transport, el conduir, el sentir cada dia aixecar-te pres, perquè també solen aixecar-se bastant d'hora i fer bastantes hores de transport. A clients que també vulguis que no, són molt exigents amb el moment de l'arribada del producte, doncs també fa que psicològicament tinguin que estar preparats per tenir aquesta sang freda a l'hora de tractar amb els propis clients, també.
Uh-huh. I d'un requisit importantíssim aquest, sí. Que agradi molt, que posi sobretot passió a la feina, no? Que sobretot també és un denominador comú. Idò, tenim una mica els precedents i el context general de la professió, idò, entrem ara ja a conèixer directament, amb el testimoni, com dèiem i repetim, d'Òscar Martín, a Màster D, en aquest cas, a Palma. Com està estructurada aquesta formació, Òscar? Quina durada té? Quins són aquells ítems, aquelles matèries en què es posen prioritàriament el focus, etcètera? Uh-huh.
Sobretot ho dividim en dos grans grups. El que és la part legislativa, que està a través d'un codi ADR, que es diu, en el qual, sobretot, em fa molt d'encapeu en tota la normativa vigent d'aquest tipus de transport, i després hi ha un altre bloc, que és quin tipus de mercaderia d'ús, a la qual has de saber, doncs, si dus gasoil, doncs, què pot passar, si s'inflama simplement amb el contacte amb l'aire o no, si necessita d'algun tipus d'injecció per prendre foc, per exemple, o no, i quines són les maneres de preveure aquest tipus d'accidents i en el moment que es produeixen, com actuar. Uh-huh. Llavors, dividiríem el bloc formatiu en dues parts, la part normativa i legislativa i la part de, per cada tipus de mercaderia, com s'ha d'actuar i quin tipus de característiques té aquest producte.
Uh-huh. També ens comentava que hi ha una faceta pràctica a tenir molt en compte. Uh-huh. És a dir, no només és teoria, sinó que també és, en cas d'un hipotètic accident, uh-huh, el futur professional ha de saber com actuar, no? I per tant cal un entrenament previ en aquest sentit o simplement uns protocols a seguir, no?
Exactament. Sí, hi ha un tipus de combustibles que amb aigua no faràs res, encara serà pitjor, uh-huh, i amb extintors, depèn de com, doncs no funcionarà únicament. Llavors, hi ha una sèrie de tècniques, que és el que estudien, una sèrie de protocols que han de seguir, i sobretot a l'hora d'aïllar aquella zona que es veu perjudicada, que han de saber i han de conèixer a la perfecció a l'hora de poder tenir una garantia de que si passa qualsevol cosa, ells tenen la capacitació com per saber què fer en cada moment i com actuar, no solament pel seu propi bé, sinó per la resta de conductors que hi hagin al voltant.
Uh-huh. Un poc també ho escoltàvem a la fitxa tècnica, com bé deia Òscar Martín, normativa, greus de perill, graus de perill i de risc, matèries i objectes explosius, inspecció i marcatge de les cisternes, actuació en cas d'avari o accident, entre moltes altres matèries i, uh-huh, i ítems a desenvolupar en aquesta formació. Entenem, per tant, Òscar, que la formació en aquest sentit és una formació molt, molt exhaustiva, molt completa.
Sí, sí, perquè a més, com bé deies, el tema de l'etiquetatge, el tipus de mercaderies és fonamental per saber què és el que duen i perquè la resta de conductors també estiguin alerta, és a dir, quan veus un vehicle pesat, gran, amb una sèrie de distintius, doncs, ostres, estàs
vas
allà...
Vas amb més precaució, no?
Exacte, vas amb una miqueta més de calma per si de cas, no? Perquè uh-huh, dius, que si passa algo que me pille lejos, no?
Exacte.
Aleshores, això sí que és molt important també que el manteniment del vehicle també sigui l'adequat, i uh-huh, això també pues, repercuteix i té que tenir en compte el propi conductor.
Clar, això volia dir, aquí volia incidir, que és el mateix conductor el uh-huh, que ha de tenir totes aquestes enganxines, totes aquestes ferretines posades adequadament uh-huh, i en perfecte estat, no? Per,
sí,
per situar-se.
La pròpia empresa també, evidentment, té que mantenir uns procediments de qualitat i de prevenció i de manteniment dels propis vehicles, però a la final el que està dia a dia amb l'instrument de feina és el propi conductor, i per tant l'empresa pot fer-ho molt bé, però al final la persona que dirigeix aquell vehicle també ha d'estar alerta de qualsevol incidència que pugui detectar.
Uh-huh. Pels alumnes que sobre aquest particular, sobre aquesta matèria, han passat per Màster D, Òscar, no sé fins a quin punt poden fer feina com a autònoms o la majoria treballen com a assalariats per compte aliè, és a dir, per altres empreses.
Uh-huh. Lo habitual, et diria que pràcticament el 95% dels casos solen ser assalariats, és a dir, la pròpia empresa els hi facilita el que és els vehicles perquè tenen que tenir unes condicions especials, tenen que tenir uns distintius especials i han d'estar habilitats per aquest tipus de transport, cosa que un autònom, normalment, l'autònom estaria més enfocat o és un perfil que sí que està més enfocat a la part de mercaderies, quan dus paqueteria, per exemple. Llavors, aquí sí que podries tenir el teu propi vehicle i dedicar-t'hi de forma autònoma a fer tota la part de distribució. Mm-hmm. Però en mercaderies perilloses sí que és cert que la majoria d'empreses ja són les que posen tot el material a disposició dels conductors precisament perquè han de mantenir i han de respectar una sèrie de legislacions molt, molt estrictes amb aquest tipus de transport.
Mm-hmm. Tornant un poc a la formació de la qual parlàvem fa també uns moments, no sé, la durada estàndard o mitjana d'aquests estudis, això a Màster D, quina seria? I d'altra banda, el nivell de dificultat, si és que es pot fer una estimació en termes més o menys objectius.
Bé, això com depèn molt també de la capacitat també, no? De cada alumne, sí. És una miqueta difícil de valorar, però bé, nosaltres sempre donem un marge d'entre uns 8-10 mesos, 12 mesos com a màxim un alumne que es plantegi treure aquest tipus de capacitació és capaç de dedicar-li una o dues horetes al dia per anar estudiant. I sempre faig la comparativa amb el carnet de conduir. Quan ens apuntem a una autoescola, el que volem és contrabans millor, no? I contrabans t'estudis la teoria, abans vas a l'examen. És molt semblant, però sí que és cert que hi ha unes qüestions tècniques bastant més exhaustives i que necessiten de dedicar-li un poquet més de temps.
Exacte.
Però bé, nosaltres és un temps màxim que donem. Ara també, com depèn de les convocatòries a través de Direcció General de Trànsit, doncs, també ens regim bastant per aquest tipus de convocatòries i, doncs, a mesura que els alumnes van estudiant i estan capacitats, doncs, anem fent tipus de proves perquè ells vagin tranquils a l'examen amb les garanties de poder superar un èxit.
I tant que sí. Des del punt de vista de control intern, no sé si també la mateixa acadèmia, en aquest cas MasterD, que forma els futurs professionals, també està controlada d'alguna manera per la mateixa Direcció General de Trànsit, hi ha algunes inspeccions, hi ha una fluïdesa en la comunicació, d'altra banda, no sé quina és la relació en definitiva.
Sí, sobretot pel tema de convocatòries, que és el més important. Aquí sí que nosaltres hem d'estar molt alerta de quan són aquestes proves, per precisament l'alumne sol ser ja un treballador en actiu, que l'últim que està pensant és quan és l'examen, sinó en què m'ho vull treure, no?
I quan abans,
tant, quan abans m'ho pugui treure millor, i a partir d'aquí és la nostra feina també posar-lo sempre al dia i estar sempre atent a les convocatòries que a través de sobretot del CAIP, que és quan publiquen totes les bases de les convocatòries, els exàmens, quan seran, quan s'han d'inscriure. Nosaltres fem un poc aquesta feina també de tranquil·litzar el que es dediqui a estudiar, i nosaltres ja ens dediquem a avisar-lo en el moment que surti, no? Però sí, sempre, i molt important, estar al dia de la normativa vigent.
Que també deu anar canviant, no?
Correcte, pot anar canviant la normativa, per això cada X temps els transportistes tenen que anar renovant aquest carnet, perquè possiblement el tipus de transport canvia, hi ha millores en els serveis de prevenció, hi ha millores en els vehicles, hi ha protocols que són diferents i canvien, i per això també l'alumnat ha d'anar constantment reciclant-se en aquest aspecte.
Aquestes proves, pel que també ens comentava Òscar, que aquests exàmens als quals també al·ludíem, es convoquen a cada comunitat de manera individual.
Sí, cada comunitat autònoma decideix les dates d'examen. En el cas de Balears, incloent TV i Setmana de Formentera, per exemple, aquest any 2019 van ser ara el mes de maig. Aleshores, cada comunitat autònoma, diguem així, convoca en el moment que considera oportú.
Supos que deuen ser dates que any rere any es deuen repetir, ho dic des del punt de vista d'organització de les acadèmies, per exemple, no? Del mateix estudiant del futur professional, que ha de saber una mica on és el punt final, no?
Sí, normalment solen ser les mateixes dates, més o menys, però això, com també depèn de la Direcció General, de la Conselleria i de més, pot patir qualsevol tipus de variació, en què normalment solen respectar els temps.
Parlem del present i del futur, si fem una mica de futurisme, de la professió amb el testimoni d'Òscar Martín. Anem per parts. El present, Òscar, a dia d'avui, com està el sector? Està amb el seu criteri per la informació que pugui tenir o pels alumnes que ha tingut i que té en el MasterD? Està en un bon moment?
Jo crec que és un... No és que sigui un bon moment i un mal moment, sinó que és una professió que sempre està en la mateixa línia de feina, és a dir, ni hi haurà més ni hi haurà menys, sinó que s'anirà reciclant i es anirà habituant també als nous temps. Possiblement d'aquí uns anys, possiblement ja estarem tractant altre tipus de mercaderies, el gasoil possiblement vagi a menys, però pujaran altre tipus de mercaderies que impulsaran temes de vehicles a través d'hidrogen, coses d'aquest estil, que canviaran i modificaran el model de feina. Però ni anirà cap a millor ni anirà cap a pitjor, sinó que serà un cercle que constantment anirà reciclant-se. I per tant el perfil del conductor es mantindrà igual, però la seva part de formació sí que guanyarà un poc més d'importància, diguem-ho així.
Correcte. Estava pensant en relació a aquestes darreres paraules, si igual que, per exemple, un gimnasta, posem, deu tenir una data de caducitat com a professional, no sé si és 25 o 30 anys perquè el cos té el seu desgast, també per aquesta càrrega d'estrès, de responsabilitat, que sens dubte no és poca. No sé si el professional de les mercaderies perilloses també té, a priori, una data de caducitat més reduïda o anticipada, per dir-ho així, respecte a altres tipus de mercaderies. O, en teoria, es pot jubilar en aquesta professió tranquil·lament.
Sí, et pots jubilar tranquil·lament amb la mateixa garantia com transportista de mercaderies convencionals o inclús de transport de persones, no? Però sí que és cert que tenen un desgast tan físic com psicològic important, cosa que també nosaltres des del nostre centre d'estudis tractem molt, és a dir, dins del que és el programa formatiu és el que és, però inculquem molt el que és l'atenció a la seva vida personal i professional perquè sigui el més saludable possible. No ens hem d'oblidar de que fan moltes hores a la feina, solen estar assentats moltes hores, i per tant uns hàbits de salut han d'estar al dia a dia, tant com fer esport de forma habitual, com una bona alimentació, etcètera, etcètera, cosa que a vegades queda com en l'olvido, no? Jo faig feina i faig moltes hores i arribo a casa i ja no puc fer res més perquè estic destrossat.
Clar.
Doncs hem de prestar un poquet més d'atenció en aquest tipus de situacions, perquè si no a la llarga, 50, 55 anys, físicament els hi passaria molta factura. Doncs hem de sempre inculcar la mentalitat de vida saludable, esport, bona alimentació, perquè realment és una feina física i psicològicament molt dura.
Clar, que estava pensant també en el curt termini, d'avui per demà, si un conductor professional de mercaderies perilloses passa una mala nit, no és el mateix que un periodista que pot errar un titular o una informació i té la repercussió o l'impacte X, que no un conductor que té un accident transportant oxigen o botar i causa una tragèdia, no?
Exactament, també ells són conscients de quin tipus de mercaderia duen, i per tant la responsabilitat personal de cada i la professionalitat de cadascú també té que estar a l'ordre del dia, no? I sí que és cert que un bon descans i un bon cafè pels matins té que ser vital a l'hora de poder dur la feina tranquil·lament amb les garanties de que tot sortirà bé, que no hi haurà qualsevol tipus d'accident ni molt menys.
Sí, també, tu que em fusta. També ho escoltàvem a través de la fitxa tècnica. Cada 5 anys el titular del carnet haurà de fer necessàriament un curs de reciclatge perquè haurà de superar un nou examen. No sé si també des d'aquest punt de vista l'acadèmia, Màster D, rep alumnes que ja tenen la titulació i que l'han de renovar, o en aquest cas sí que potser es funciona més de manera autodidacta, pregunto.
Sí, sol més ser autodidacta. En el moment de la renovació sol ser repassar aquells conceptes, veure si hi ha algun canvi normatiu i consultar-ho i estudiar-ho, i ja està. Sol ser la renovació, sol més ser molt més senzill que no una nova adquisició. Aleshores, l'alumne que sí que no, l'obté per primera vegada, i depèn de quina classe, que també es poden seleccionar quin tipus de mercaderies volen dur, s'han d'assignar, diguem-ne, s'han de marcar quines volen presentar-se. La renovació sempre és un poquet més senzilla.
Recordarem que estem parlant amb Òscar Martín, líder del centre de formació Màster D, amb seu a Palma i també a altres ciutats d'Espanya, i estava pensant ara mateix, Òscar, que no sé si hi ha casos, com ara el que descriuré, d'una persona, un jove o no tan jove, que arriba a l'acadèmia i diu: ostres, jo estic cansat de fer feina en el sector que estic i vull canviar, i per exemple, hipotèticament, m'agrada molt conduir. Seria una potencial professió la de mercaderies perilloses, si aquesta persona li agrada conduir i és una persona que se'l veu responsable?
Home, jo l'impulsaria més pel que és transport de mercaderies convencionals.
Començar per aquí, eh?
Sí.
No, a poc a poc, eh?
No per res, sinó pel fet de que primer, evidentment, el volum de feina també és molt més gran en mercaderies convencionals terrestres, que es diuen, que no mercaderies perilloses, perquè per sort, per desgràcia, depèn de com ho mirem, doncs no és un volum de transport que veiem 50.000 camions per l'autopista.
Correcte.
Aleshores, el sector del transport és interessant, però sí que és cert que si tingués que recomanar primerament que fer, anem primer a transport de mercaderies o inclús temes de viatgers, que aquí ja seria un altre tema a xerrar un altre dia, una altra sessió.
El podem tocar, i tant que sí.
Però a la llarga, a la llarga, a la llarga, també el sector del transport, el propi transportista, té interès per aquest tipus de mercaderies. I també perquè és una altra opció laboral.
I tant que sí, que falta fa, i de fet hi ha gent per tot, com diuen, no? També per aquesta en concret, que sens dubte no deu ser una feina fàcil. Ho estem corroborant a través del testimoni d'Òscar Martín com a formador en Màster D, el centre que dirigeix i lidera. Després ho sabrem a través del testimoni doble, a la segona part del nostre espai, de Cristian Martín i Sergio Montalbán, quan ens comentin com transcorre aquest dia a dia, aquest grau de perillositat, aquest fet d'estar amb els cinc sentits posats, etc etc. En definitiva, aquesta seria la darrera pregunta, Òscar, més que res per qüestió de temps, no per falta d'interès. Quina valoració social creu vostè que tenen justament aquests professionals, els conductors, els transportistes de mercaderies perilloses?
Home, jo crec que com a qualsevol persona que està per l'autopista i veus passar un camió gigante, de saber quina mercaderia dur, molt de respecte, sobretot. Pel fet de que saben que estan duent un tipus de material perillós, i per tant han de transmetre aquesta confiança, cosa que per sort és així, i jo crec que qualsevol persona que preguntéssim valoraria amb aquest mateix aspecte. Potser a diferència d'altres tipus de mercaderies que no, veus qualsevol camió parat a doble fila o qualsevol punt deixant paqueteria, i aquí sí que tindrem una valoració potser diferent, però mercaderies perilloses jo crec que és un perfil professional que a nivell social està un reconeixement sobretot de molt de respecte i molt de ben valorat.
Idò, sortirem en breu de dubtes. En tot cas, gràcies una vegada més a Òscar Martín, líder del Centre de Formació Màster D. Ho repetirem també, amb seu a Palma, d'on ell dirigeix el centre, i altres ciutats d'Espanya. Gràcies, Òscar.
Gràcies a vosaltres.
Idò, nosaltres fem la primera pausa per la publicitat i, com dèiem, sortim de dubtes ja mateix perquè serà moment d'escoltar, després d'aquests anuncis, la valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer.
Incorporació immediata. Toni Traparia.
Si pateixes una malaltia crònica o ets una persona immunodeprimida, hauràs sentit a dir que la vacuna de la grip pot provocar-te aquesta malaltia. Això és fals, perquè només conté partícules del virus que no tenen capacitat d'infectar. Però el que sí és veritat és que la grip és perillosa i quan es complica, té conseqüències greus. No ho dubtis, demana cita al teu centre de salut i vacuna't a partir del 5 de novembre.
I tu, ja saps si ets d'algun grup de risc? Entra a grip.caib.es i comprova-ho. Govern de les Illes Balears.
Perquè tenim ganes de saber, de comprendre les raons i les conseqüències. Perquè tenim ganes de conèixer, encuriosir-nos i tafanejar. Perquè tenim ganes d'experimentar i divertir-nos. Per tot això, i perquè ho volem compartir amb vosaltres, us esperem en el magazín de Ciència i Medi Ambient de la Ràdio Pública de Balears.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
Mon pare era molt gran, però ma mare era molt petita, molt nerviosa, i li deien a Maria Lídia ser viuda. Perquè a 25 anys va quedar viuda. Pràcticament fins als 15 anys no la vaig veure. A més, jo no vaig sentir mai. No sé jugar ni sé fer una carícia a un nen petit. A partir de 8 anys i mig vaig fer feina com els homes. Tenia 172 avall de les meves ordres.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio. A internet www.ib3.org.
La valoració social.
Pues es un trabajo en el que hay que ser responsable, organizado, tener los cinco sentidos bien puestos, porque es un trabajo con mucha responsabilidad y hay que hacerlo bien.
Debería de estar algo mejor pagado porque están arriesgando su vida y la de los demás, ya sea por un accidente suyo o un accidente provocado por otra persona.
La veritat és que no en tenia idea sobre això de transportistes de mercancies perilloses, però penso que és necessari dur algun material, imagino que pot ser perillós, però també a la vegada pot ser útil, i crec que a l'empresa pues, els hauria de pagar un plus, igual que aquells que van azafat o la sol que van amb avió, que tenen un plus de la petita periositat que hi pot haver en cas d'accident, que se reflecteixi la nòmina.
És un trabajo que requiere de muchas horas al volante y ir en carretera sabiendo que si pasa algún imprevisto no solo pones en riesgo tu vida, sino la de muchas personas más que puedan estar alrededor, es una tarea de valientes, la verdad.
Creo que es un trabajo poco valorado por las empresas en cuanto a la remuneración, ya que creo que estos trabajadores están sometidos a bastante estrés por los plazos de entrega y también a la soledad que conlleva este trabajo. Y bueno, más que decir, el riesgo laboral que tienen al estar conduciendo a todas horas y con la probabilidad de tener un accidente con la carga que llevan.
Este trabajo les implica responsabilidades, ya que muchas veces transportan gas, gasóleo y productos extremadamente inflamables. Y qué pena que esté tan poco reconocido y valorado.
Me parece una profesión que es muy importante, que es fundamental para mantener la actividad económica diaria. Imagino que el plus de peligrosidad no estará lo suficientemente bien remunerado, Y bueno, el único inconveniente que le veo a la profesión de cara a un futuro es el tema de la automatización en el transporte. Puede que en ese aspecto peligre un poco la profesión, pero bueno, debería estar mejor pagado por las quejas que oigo del gremio de transportistas.
Incorporación inmediata. Toni Travaria. El dia a dia de la professió.
Ja el segon bloc del nostre espai, avui parlant efectivament dels conductors o transportistes de mercaderies perilloses, que essencialment són homes, malgrat que, com també ens comentava la primera part, Òscar Martín, de Màster D, també hi ha alguna dona que, per què no, s'incorpora en aquest sector, igual que ha fet també en el transport convencional. És qüestió de temps, simplement. En tot cas, tenim aquests testimonis anònims, però ben interessants, de la ciutadania, que s'ha brindat a contestar-nos aquesta pregunta. Què opinen d'aquests professionals, els conductors de mercaderies perilloses? I ara és moment d'escoltar ja els nostres professionals, Cristian Martín, el saludem en primer terme. Gràcies per acompanyar-nos, Cristian.
Què tal? Buenas tardes.
En el seu cas, transporta oxigen als centres de salut de Mallorca i al seu costat, perquè ja dèiem, tenim doble representació, ens acompanya també Sergio Montalbán. Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes.
En el seu cas, Sergio, transportista de l'empresa Gispert d'Apuració d'Aigües. En primer terme, Cristian, no sé quina valoració fa d'aquesta enquesta que acabam d'escoltar.
Bueno, la verdad no había tomado conciencia de que la gente preste atención de lo que es la mercancía peligrosa. Bueno, me llamó la atención que conozcan lo que es la mercancía peligrosa y que valoren nuestro trabajo. Uh-huh. Hay veces que, bueno, no está bien valorado económicamente, pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer, que valoramos nosotros y nos gusta también que la gente lo valore y lo conozca.
Uh-huh. Ben segur que sí. I esperem que encara el conegui una mica més d'aquí 25 minuts, quan acabem el programa, després del seu testimoni i el de també Sergio Montalbán. Per cert, Sergio, això mateix, d'aquesta valoració d'aquesta enquesta, no sé si alguna sorpresa, està d'acord amb el que s'ha dit i faria algun matís, algun...
Hombre, lo que escucha está bien, me esperaba. Que no hubiese tanta gente que conociera esto, y veo que hay gente que lo conoce bastante, uh-huh. Pero en el tema, en la carretera, sobre todo, los conductores no saben el tema de lo que lleva uno encima, sobre todo cuando lleva las placas naranjas, no saben qué significa esto. Y claro, y sobre el tema de incorporaciones y todo, no tienen respeto a nuestros vehículos, y claro, en caso de muchas veces tienes que pegar frenazos y tienes que ir con mucho cuidado. Yo he visto que la gente, más o menos, hay gente que entiende un poco de esto.
Uh-huh. És a dir, però que fa aquesta crida a la responsabilitat a la carretera, no?, i respectar aquests vehicles, que són vehicles que transporten, com diu la paraula, mercaderies perilloses.
Exactamente, exactamente.
Uh-huh. Idò, no sé en el cas de Cristian Martín, Sergio Montalbán, poden anar responent amb l'ordre que vulguin, si vol ara, per exemple, en Sergio. Per què, Sergio, es va voler vostè dedicar en aquesta professió? No sé si tenia son pare, algun germà que s'hi dedicava, ¿o cómo va a ser la cosa?
Bueno, esto fue... Yo entré en la empresa con 16 años y entré como ayudante, digamos. Uh-huh. Después me fui a servicio militar a los 18 años, entré con 20 años otra vez y ya tenía el carnet de conducir.
Y entonces, el normal, el de coche.
Sí, exactamente, nada más uh-huh. que el de coche. Y bueno, ya me dieron una furgoneta, lleva poco a poco, repartiendo pocas cantidades.
Uh-huh. ¿Quién tipo de transporte era? ¿Ya también era...?
Sí, variedad, llevo uh-huh. variedad. Pero un poquito más para adelante, pues nada, al final me saqué el carnet de camión, le da DR, y al final pues he ido avanzando y aquí estoy.
Uh-huh. I com va anar aquesta formació, aquest pas a pas que l'ha dut fins on està ara, Sergio? Com va anar? Va ser difícil aquesta formació? Va haver de dedicar-hi moltes hores? Perquè el que dèiem, que hi ha una responsabilitat a darrere d'aquesta feina molt notable.
Hombre, en el tema del carnet de ADR tienes que tener mucha tranquilidad. Atender mucho, digamos, al profesor que te está explicando todo, bueno, ya estar bien atento en todo, digamos, te va explicando y tú tienes que estudiarlo, pero claro, si no estudias, pues no tienes buen resultado. Uh-huh. Y que no es fácil.
Claro, un poco lo que dèiem, ¿no?
No es fácil, yo para mí creo que no es muy fácil, porque te ponen demasiadas cosas, pero uh-huh. bueno, y está bien, la verdad.
Claro. I de moment aquest és el testimoni en primer terme de Sergio Montalbán en primera persona i també de Cristian Martín. En aquest sentit, Cristian, ens ho deia fora d'antena, ara ho pot reproduir per tota l'audiència, com es va iniciar vostè en aquest món tan concret?
Bueno, mi caso fue, contradiciendo lo que decía Óscar, yo empecé en el mundo, me dedicaba a otra cosa y...
Es pot
bueno,
saber, quina altra cosa?
Fontanería, sí. Uh-huh. Trabajaba para compañías de seguros y demás.
Correcte.
Vale, y luego, bueno, me quedé sin trabajo en la empresa que trabajaba y demás, y bueno, el boca a boca me llevó al mundo del transporte. el mundo del transporte fue transportar mercancías peligrosas directamente.
Ya va a comenzar por aquí.
Exacto, comencé directamente con las mercancías, con el tema del oxígeno y demás. Uh-huh. Bueno, lo mío fue la capacitación, hacer el tema del curso, el carnet y demás. Lo vi complicado porque no era lo mío. Entonces, la capacitación y todo esto no estaba acostumbrado a aprender el tema de los gases y todo lo demás.
Es una formación, como decía hace un momento Sergio, que no es fácil.
Exacto, no es fácil, y si no estás en el tema, más todavía. Pero bueno, con ganas y con esfuerzo lo puedes lograr, y bueno, logré sacar el ADR, y bueno, luego ya ampliando y demás, ya he conseguido el permiso de camión, y bueno, y el transporte. Mientras tanto estaba transportando en un vehículo más pequeño, porque uh-huh. no puedo llevar un camión, y bueno, y a partir de ahora ya llevando un camión con más cantidad, digamos.
Uh-huh. ¿Cuántos años fa, en definitiva, que se dedica a esta actividad profesional? ¿Cuánto de temps?
Un año.
Ah, un any,
tot just. Un any nada más. Sí, caram, sí, és poc.
Ah, molt bé, molt bé. Bé, en tot cas, serà també oportú i interessant tenir el testimoni de Cristian Martín, com també el de Sergio Montalbán, a propòsit de la seva feina, aquesta de transport de mercaderies perilloses. Abundant en aquesta matèria de la formació, què és allò més important que hi van aprendre, Cristian? Que recordi, no sé si el més difícil, si també ho vol apuntar, però el més important que li serveix més a dia d'avui com a professional.
Lo más importante es no confiarte con lo que estás llevando. O sea, siempre tienes que estar todos los días como si fuera el primer día, tratando todo con cuidado, porque cuando te confías, ahí es donde está el peligro. Uh-huh. Tanto en la conducción, como en el cansancio, como en la mercadería que estamos transportando. Es mercancía peligrosa y no podemos descuidarnos. Pues uh-huh. hay que tener esto siempre en cuenta, lo que estamos llevando. No es lo mismo llevar paqueterías, que es lo que decían, que si se te cae dentro del vehículo, bueno, pues se abolla, se paga y se arregla.
Sí.
Pero en cambio, mercancía peligrosa no
son paraules majors,
¿eh? Exacto, no causa uh-huh. el mismo daño.
Clar. I en aquest sentit, Sergio, què va ser allò més complicat o allò més productiu, allò més important de la formació, quan es treia el carnet i es feia els estudis pertinents?
Hombre, tener bastante respeto a la carretera, sobre todo, porque uh-huh. lo que dice el compañero, que claro, no es lo mismo llevar paquetería que llevar un producto en líquido, sobre todo porque se mueve bastante, bueno, ahora lo llevamos bien atado, uh-huh. antes no se iba tanto así.
¿Y los conductores lo notan, aquest fluctuada de la materia?
Sí, si llevas bastante, sí se nota. Uh-huh. Te va el barco, el
cisterna,
camión,
no?
exactamente, uh-huh. te va de lado a lado, bastante.
Como si fos un vaixell, de fet, ¿no?
Sí, exactamente. Y todo esto, que uh-huh. con mucho cuidado y respeto en la carretera, claro. Uh-huh. Y tenemos mucha pendiente de la gente que vienen y van.
Clar, amb els cinc sentits posats. Veig que posa molt l'èmfasi en això, no? En els obstacles que de vegades poden ser la resta sí. de conductors, no? A la carretera.
Sí, exactamente, porque lo que hemos comentado antes, que no miran, no van con precaución, no saben el vehículo ese que es lo que transporta. Claro, y tú tienes que estar más pendiente sobre todo, ya te digo, incorporaciones y uh-huh. los cuando están entrando, que te hacen frenar bruscamente y tienes que estar con mucho más cuidado.
Clar, clar. Uh-huh. Amb el que això comporta d'estrès i de tensió en tot el trajecte, uh-huh. supos, no? No sé si aquests serien alguns dels paràmetres que hauria de tenir en el seu criteri, ara ens ho pot dir Cristian, els professionals de la seva matèria. Què ha de tenir, quin element ha de ser aquell que identifica un bon professional, un bon conductor de mercaderies perilloses?
Tienes que ser básicamente responsable con lo que llevas. Uh-huh. O sea, no puedes ir conduciendo lo mismo que un vehículo, transportar un vehículo más grande, un camión o lo que fuere, es más peligroso que un coche normal. Uh-huh. Y es lo que decía el compañero, pero vamos a entrar en un debate de lo que es la conducción, entonces ya nos iríamos del tema.
Que también podría ser interesante.
Exacto, pero lo que es un vehículo más grande es la mercadería que llevas, básicamente, uh-huh. porque los peligros son mayores y la distracción al volante en otros vehículos es peligrosa también para nosotros. El móvil es muy peligroso y las radios y las pantallas que traen ahora los coches, o sea, todo esto distraen mucho. Uh-huh. Y claro, si un coche pega un volantazo, no es lo mismo que nos peguen un volantazo a un camión, y menos si está cargado con mercancías peligrosas.
Claro, sí, sí, sí.
Exacto,
claro.
Pues identificamos muy fácil uh-huh. el del butano sí. o el del gasóleo, pero el resto de los vehículos un poco más pequeños, si no sabemos para qué son las placas naranjas, uh-huh. No sabemos qué es lo que llevan. Y claro. las placas naranjas están identificando el vehículo de mercancía peligrosa.
Uh-huh. Idò, ja ho sabeu tots els oients, aquestes plaques taronges, alerta, que són mercaderies perilloses, com bé acaba de dir Cristian Martín. Idò, continuarem coneixent en breu el seu testimoni a propòsit del seu dia a dia, tant de Cristian Martín com de Sergio Montalbán. Serà, però, després d'aquesta, la segona pausa i darrera per la publicitat.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius. Et sonen.
But if you wanna live,
aquests i d'altres projectes sonors són part d'IV3Música.com, l'aposta musical online d'IV3. IV3Música.com. És servei públic. A IV3 Ràdio, incorporació immediata.
Idò, justament això, a propòsit del dia a dia, ens queda el testimoni de Cristian Martín, Sergio Montalbano, direm respectivament, un transporta oxigen als centres de salut de Mallorca i l'altre transportista de l'empresa Gispert Depuració d'Aigües amb seu a Palma. Començarem amb en Cristian, si li va bé. Cristian, com transcorre el dia a dia del professional, en aquest cas seu, com a transportista?
Bien, mi jornada comienza a las 8 de la mañana. Vamos a empezar del horario laboral, no comentemos lo anterior.
Exacte, a les 8, que es comença
habitualment. Exacto, a las 8 de la mañana. Comenzamos, bueno, me presento donde me da, en delegación, en el almacén, donde me dan a mí la ruta, y ahí ya con lo que tengo que cargar. Entonces hacemos la carga en el vehículo, el transporte,
a la mateixa seu de l'empresa.
Sí, sí, sempre queda ahí en el vehículo, queda en l'almacén, así que tenemos que ir y venir con nuestro vehículo.
Un incís, simplement. Diu, fem la càrrega. Fem vol dir vostè també, el conductor també s'hi posa a carregar o simplement es queda allà en pla contemplatiu?
Sí, queda en plan compañerismo. Hay veces que los compañeros tienen más tiempo y te ayudan o lo tienes que hacer tú. Vale, entonces hacemos la carga nosotros, bueno, hacemos la carga, la estiba y demás. Se organiza la ruta también, revisamos el vehículo, que el vehículo esté en condiciones, o sea, tanto neumáticos, combustible, limpieza de cristales, todos los detalles.
Eso día a día.
Día a día. Lo tenemos que mirar día a día, claro, porque no puedes irte con el vehículo que no esté en condiciones, que se te quede en mitad de carretera y con la mercancía no puedes estar parado en cualquier sitio. Y bueno, una vez que está todo cargado, la documentación está correcta, es cuando empezamos la ruta. Por lo general...
¿A quina hora sol començar? Ja, diu que la jornada comença a les 8, es fa la càrrega del combustible, de la matèria...
Todo una hora demoraremos y ya de ahí arrancamos la ruta. Mi ruta es diaria por zonas.
Cada día diferente.
Cada día diferente. Un día toca zona Santañí, otro día zona Inca, otro día zona Manacor. ¿Qué abarca esto? Zona Inca abarca, digamos, Binisalem, Concel, Santa María, Poyenza, Puerto Poyenza... Toda esta zona, lo que es Manacor, es San Llorenç, Cala Rajada, Cap de Pera...
Per àrees geogràfiques, diguem, no? I més o menys, quants quilòmetres serien diàriament?
Estaríamos entre 200, más o menos, quilòmetres diarios.
Per quantes hores de feina?
8 hores.
8 hores.
Exacto. Paramos a la mañana unos 15-20 minutos a merendar, una hora de almuerzo y luego lo que resta, terminando sobre las 5. O sea, terminamos el último reparto... O sea, voy a cada centro de salud donde... Dejo el pedido que cada uno de estos hace.
I com fa la distribució? És a dir, vostè arriba al centre de salut, igual que ens deia que de vegades vostè mateix, el conductor, ha de fer la càrrega, a l'hora de descarregar, el procés també és el mateix? També vostè ajuda en primera persona o fa la descàrrega? O és ja el personal de l'hospital competent el que fa aquesta operació?
Eso nos toca a nosotros. O sea, lo que es la carga en el almacén es con maquinaria, con un toro y demás, y la descarga es manual. Manual, o sea, los vehículos están dotados con grúas y con estas grúas descargamos y llevamos manualmente hasta el sitio. Por lo general, en los centros de salud es una botella o dos botellas o, si hay mucho consumo, cuatro, pero es todo manual. Sí, siempre hablando de oxígeno, que es el que consumen las personas cuando están con un resfriado, ataques de asma, este tipo de cosas.
Y desde el punto de vista de transporte, estaba pensando, l'oxigen com a material... perillós, entenem també, evidentment, quina particularitat o peculiaritat pot tenir? Quina diferència hi pot haver entre l'oxigen i qualsevol altra substància perillosa?
Bueno, l'oxigen
no té per què tenir una diferència clara, eh?
No,
qüestió tècnica. En tot cas, està clar que l'oxigen també pot ser considerada matèria perillosa, això sí.
Exacto. Sí, sí, por el envasado y demás. Vienen mucha presión y todo esto.
Correcte. Ens deia que també ens feia, quan parlava de la distribució de la ruta, també més o menys vostè pot determinar el punt on para, i estava pensant també en una altra pregunta, si un conductor es troba sense benzina al mig de la carretera, no sé si la sanció que imposarà la Guàrdia Civil si l'atura és superior, o sigui, li passa un cotxe convencional, diríem. No sé si això té més penalització o no. Suposo que l'empresa deu fer també incís, no?, en aquests temes, que tot l'estat de revista ha de ser perfecte, no?
O sea, tú tienes siempre tu vehículo, no vas cambiando todos los días de vehículo, entonces el control lo tienes que llevar tú. Entonces, o sea, si bien antes de comenzar la jornada o al finalizar la jornada, tienes que tener ese detalle en cuenta. La cuantía de la multa, si te pasa esto, no la sé, la verdad.
Millor que no hagi de saber, ¿no?
Exacto, mejor. Pero eso es algo que tienes que tenerlo en cuenta.
Idò, aquest és el testimoni de Cristian Martín, com ho dèiem, transportista d'oxigen als centres diversos de salut de Mallorca, i ara ens queda per conèixer el testimoni de Sergio Montalbán, en el seu cas, transportista de l'empresa Cister d'Apuració d'Aigües, Gispert, perdó, d'Apuració d'Aigües, amb la qual cosa, això, no sé si hi ha gaires diferències respecte al dia a dia de Cristian, Sergio, com transcorre en definitiva la jornada, a quina hora comença?
Bueno, comienzo a las 8, igual que él, el día a día, pues digamos que llego al almacén, cojo mis albaranes, digamos, y ya me voy al almacén y empiezo a preparar material. Una vez ir preparando el material, pues reviso, digamos, bidones, jerrycars, que tengan sus correspondientes pegatinas y que se puedan leer bien.
¿Y qué tipos de sustancias son, sé, aquestes que transportan?
Pues ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hipoclorito, y claro, siempre tienen que tener sus pegatinas como tienen que estar.
Clar, el que dèiem, un petit incís. Clar, una vegada sent oxigen, i pot imaginar o no que és una mercaderia perillosa, però sent àcid sulfúric i un ja es fa enrere,
Sí, hombre, sí, bueno, una vez que estás acostumbrado, tienes respeto siempre, pero claro, ya lo manejas, digamos, de otra forma, que no es como una persona que puede venir, ácido sulfúrico, que se ve muy, muy mal, ¿sabes? Pero no, una vez que estás tordía, pues llega un momento que tú lo coges de cualquier manera, pero siempre con cuidado, con sus guantes, y claro.
Con la protección.
Exactamente,
toca, ¿no?
Exactamente. Bueno, y una vez revisado todas estas pegatinas, tal, el compañero, pues me sube la mercancía con el toro, y yo voy colocándolo en el camión, y después lo voy atando, digamos, para que no se pueda mover en ningún momento.
¿Això també ho fa de manera individual o l'ajuden companys de l'empresa?
Algunas veces me ayudan compañeros, si pueden, pero normalmente siempre me ayudan, porque claro, digamos, estamos hablando de líquido, que claro, entre dos personas es mejor que estar ahí una persona solo, y siempre mis compañeros del almacén, pues, me ayudan.
Correcte. Idò, això, que així és l'inici de la jornada, una jornada, quantes hores solen ser diàriament?
Pues 8 hores, porque más ya demasiado, demasiado.
Que no sé si també la llei, no sé si permet més de 8 hores diàries, o també potser és qüestió legal que hi ha aquesta situació. En tot cas, ho consultarem i ho sabrem per més endavant. En tot cas, és això, una professió de risc, això ja ho tenen vostès ben assumit. No sé si en aquest dia a dia, en el cas de Cristian, encara relativament poc temps, un any ens deia, en el cas d'en Sergio, encara és jove, però va començar encara més jove, amb 16 anys, s'han trobat amb alguna situació dura i perillosa, que hagin protagonitzat vostès mateixos o que hagin vist alguna situació d'aquestes d'alarma.
Jo, menos mal que yo no he tenido, a lo mejor un pequeño derrame que haya pinchado una garrafa, pero nada, 4 gotas y tú tienes la sipiolita que la echas en el suelo del camión y ya está, y cuando se seca lo recoges y ya está, pero cosas graves no ha habido nada.
D'acord.
I esperemos que siga así.
I tant que sí, farem vots perquè així sigui. I en el cas de Cristian Martín?
No, en mi caso no he tenido ningún accidente ni he presenciado ningún tipo de accidente.
I ja, fent un futurible que esperem que no es doni, efectivament, hi ha alguna qüestió respectivament amb el transport d'oxigen o de, que dèiem, àcid sulfúric, etc., en el cas d'en Sergio, que els preocupi? És a dir, quina situació no voldrien haver de viure en cap cas? Per exemple, això, no sé si s'han arribat a plantejar una situació de dir, ostres, aquesta seria la situació més difícil que hauria d'afrontar la meva feina.
Yo en principio no he tenido, o sea, al tener la prevención de atar la estiba y tener todo correctamente en el vehículo, no tengo peligro. Entonces, claro, siempre tienes que mirarlo, no una vez, ni decirle al compañero, míramelo.
O sea, un mateix, ¿no?
Exacto. Lo haces personalmente, lo miras y lo controlas varias veces. Para evitar ese tipo de cosas.
Claro.
Exactamente, digo exactamente lo mismo. Claro, a mí me daría mucho pánico que se juntara hipoclorito con ácido sulfúrico, y ahí estaríamos hablando ya de un problema bastante grande, muy grande, muy grande. Pero, hombre, bien atado todo y con mucha tranquilidad, pues las cosas van bien.
Clar, ens ho deia la primera part Òscar Martín, líder de Màster D, l'acadèmia que forma, entre altres professionals com vostès, a Palma, que, sens dubte, la qüestió de la responsabilitat és molt acusada en aquesta professió, que un ha de també intentar dur a terme una vida sana per rendir adequadament. No sé si això també ho troben important, perquè el que dèiem, no? No sé si és una metàfora o no, però el fet que vostès dormin bé o no també comporta més o menys risc, no?, en el transport.
En el mundo del transporte en general, sí. Mercancías peligrosas es más peligroso que es de lo que estamos tratando hoy, pero sí, en todo sentido, el tema de horas de descanso, la alimentación, el alcohol se evita al máximo, o sea, no es que seamos puritanos, pero tratamos de no hacerlo. Bueno,
prohibido a mí, realmente.
Claro, personalmente es que es una responsabilidad de cada uno.
¿No?
Exacto, no puedes ir a la mañana y tomarte un carajillo y luego salir con él. Con la mercancía.
Correcte. També parlàvem d'aquesta necessitat obligatòria, d'aquesta obligació de renovar el carnet que els acredita com a professionals, aquesta competència professional, cada 5 anys. No sé si això els preocupa, el que havíem comentat abans amb l'Òscar també. Normalment això, quan un ja té la formació prèvia, de manera autodidacta, és potser més senzill que en primera instància, no, Sergio?
Bueno, hombre, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, y es bueno saberlo todo. Lo que pasa que, claro, el tema de ir a examinarte otra vez, eso, pues hay mucha gente o muchos transportistas que se dedican a esto que se están pensando que a lo mejor no están trabajando en el tema del ADR y se están pensando de renovarlo en el tema de otra vez examinarte.
ADR ha sortit diferents vegades, també ens ho ha explicat un poc en Òscar Martín en la primera part. Què seria ADR? Para entendre'ns així.
Hombre, el ADR es el tema de la mercancía peligrosa, el carnet que tú tienes para poder transportar esa mercancía.
Correcto. I que aquesta també és una qüestió important. També li demanàvem a Òscar Martín, i ara també els ho traslladem a vostès, quin consell li adreçarien a una persona que ens estigui escoltant o no, es pugui plantejar el dia de demà, literalment, demà o d'aquí un mes o d'aquí un any, dedicar-se a aquesta feina. Quin consell, quina recomanació li farien, Sergio?
Hombre, yo le diría que estuviese siempre tranquilo, que en la carretera siempre hay muchos problemas, hay gente que te saca el dedo y te pones nervioso y actúas un poco mal, y claro, eso es para ti, te pones muy nervioso y no puedes reaccionar, que tienes que estar siempre tranquilo.
Claro.
Siempre tranquilo, porque con la mercancía que transportas, pues
no valen bromas, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Y da responsabilidad,
sí,
y tranquilidad.
Hay gente muy mala.
Exacto. Sí, a la carretera.
Sí, exactamente.
Caram. Y no sé si Cristian piensa el mateix o hi afegiria algun altre element.
No, lo mismo, básicamente, porque es la responsabilidad, la tranquilidad. Y no, cuando nos ocupamos de hacer algún trabajo, mercancías peligrosas, que tanto que se dice que se cobra más, es trabajar con tranquilidad, no por el dinero o por lo que se cobra. O sea, ya sea la profesión esta o cualquier otra, siempre es hacerlo pensando lo que estamos haciendo.
Aprofitarem una reflexió que ens feia també quan estàvem fora d'antena, abans d'escoltar l'enquesta que ens feia Òscar Martín, a propòsit de l'estabilitat laboral que tenen vostès, perquè ens deia que els professionals de les transport de mercaderies perilloses normalment tenen feina sempre. És difícil sortir del mercat, no? Tenen la feina més o menys garantida, no, Sergio?
Hombre, pues no lo sé, la verdad no lo sé.
De moment, els companys que vostè coneix del sector han perdut la feina o sempre les persones amb qui relaciona, col·legues seus?
No, yo los que conozco, pues siempre han estado ahí, han estado y se mantienen el mismo trabajo. Pero claro, llega un momento que te cansa por X o por personas y lo dejas el trabajo. A lo mejor no es porque tú quieras dejarlo en el tema porque te gusta, pero X persones, pues, a lo mejor lo dejas.
I no sé en aquest sentit si té opinió, Cristian. Per fet, encara agrado molt poc, eh?
Sí. Només un any. Sí, opino lo mismo.
I estem ja arribant a la recta final del nostre espai. Ho recordarem parlant amb Cristian Martín i Sergio Montalbán, transportistes de mercaderies perilloses, en el primer cas d'oxigen als centres de salut de Mallorca, i d'altres, i d'altra banda, Sergio Montalbán, entre altres, àcid sulfúric a través de l'empresa Gispert Depuració d'Aigües. Ens queda, això sí, encara la darrera reflexió, per tant, per una darrera resposta de tots dos.
Els pros i els contres.
Idò, en primer terme, se'ns anima a respondre aquesta qüestió, els pros i els contres, és a dir, el millor i el pitjor de la professió, Cristian Martín.
Bueno, lo mejor de la profesión es hacer el trabajo con gusto, el horario que haces, que, bueno, para mí es bien, terminar temprano, pronto, poder irme a casa, Y lo peor de la profesión es la ropa y no fuga en verano. Ves que sufres el calor.
Per sort, ja l'hem abandonat aquest estiu, de moment. Exacte. I do gràcies a Cristian Martín pel seu testimoni. I finalment, els pros i contres, això, amb la veu de Sergio Montalbán.
Bueno, a mí me gusta bastante conducir, por eso me gusta esto. Y claro, también mis compañeros de trabajo, que son unos crack.
Això com el millor, no?
Exactamente, son unos crack. Y bueno, y lo que menos, pues es en carretera, la gente que no respeta la conducción, digamos.
Mm-hmm. Ha quedat clar perquè ja ha posat l'accent, eh? Que quedi clar i sobretot quan vegin aquest distintiu taronja, alerta que, entre altres, hi va a bord d'aquest camió Sergio Montalbán. Idò, gràcies, Sergio, per la companyia. Com deia també Cristian Martín, igual que també li reiterem la nostra gratitud a Òscar Martín per la seva participació a la primera part, igual que avui, que s'estrena en aquest programa, les tasques a les vies del so, de manera magnífica, Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís, per estrenar-te amb aquesta matèria. Ja has vist, perillosa, la ràdio també té els seus perills, però potser no fins a aquest punt, eh? No deu ser tan explosiva. I igualment també la nostra gratitud a tota l'audiència que ens fa costat una setmana més. Tornarem, per tant, dimarts que ve, puntuals a les 6:04. Bona setmana, adeu-siau a tots.